Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern espanyol demana al Tribunal Constitucional que adverteixi al president Quim Torra de les possibles conseqüències penals de la desobediència a les resolucions judicials. Montse Manent.
Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres, que també demanarà al Constitucional que tombi dues resolucions del Parlament. La vicepresidenta Carmen Calvo ha avisat de les possibles conseqüències penals de desobeir el Tribunal.
Los dos incidentes abarcan lo que es recurrible. Desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días, y en ese sentido hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o algún acto jurídico que tenga que ser recurrible.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que la confiança entre cossos no s'ha ressentit de les polèmiques declaracions del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Buch, que avui s'ha reunit amb els alcaldes del Vallès Occidental, ha assegurat que estan preparats per una possible mobilització ciutadana.
Ràdio Municipal de Terrassa, Raimon Vilajosana.
El conseller ha dit que la coordinació dels Mossos amb els altres cossos de seguretat és l'adequada davant d'una possible mobilització ciutadana i que la confiança tampoc ha baixat, tot i les discrepàncies polítiques sorgides per les declaracions de responsables de la Guàrdia Civil sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre.
La relació a nivell operativa policial és una, política n'és una altra, i per tant, doncs, jo vull pensar que a nivell operatiu, estic convençut que a nivell operatiu tota la relació és més que correcta.
Desenes d'ajuntaments catalans treballaran demà dissabte 12 d'octubre. En bona part dels casos, la feina es limita a tasques internes sense oferir l'atenció habitual a la ciutadania.
És el cas de l'Ajuntament de Porreig, al Berguedà, que ha convocat un ple ordinari per demà. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Josep Maria Altarriba ha argumentat la seva decisió.
Ens sembla que el dia 12 d'octubre se celebra una cosa, un esdeveniment que no s'ha de celebrar. I, per tant, des de Porreig entenem que no tenim res a celebrar i, per tant, els càrrecs electes fem la nostra feina com un dia normal.
L'Ajuntament de Tarragona votarà dijous vinent en ple extraordinari la delegació del polèmic pla urbanístic de la Budellera.
Aquest preveu la construcció d'uns 4.000 habitatges a la zona de Llevant de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El govern local vol denegar el projecte de la Budellera a Tarragona, on es preveu la construcció d'un nou barri amb 4.000 vivendes. La Comissió Informativa de Territori ha resolt assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al pla parcial de la Budellera i denegar l'aprovació inicial del pla, ja que no es compleixen les prescripcions assenyalades reiteradament pels informes. Concretament, el pla parcial no compleix les prescripcions tècniques.
I en cultura, Montblanc arrenca la 12a edició del Clicània. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
La Sala de les Corts Catalanes acull una exposició amb tots els elements del seguici popular de la Cala Clic. Es tracta d'un passeig amb 15 diorames per les actuacions de Festa Major i Sant Maties elaborat per José Miquel Luaces i Marc Parés, amb col·laboració d'Àlex Sala. Cada diorama, a més, es complementa amb dades de cada element del seguici i amb fotografies il·lustratives del mateix.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel roman ennuvolat al litoral i al prelitoral per núvols baixos que no acabaran de marxar. Al vespre augmentaran i seran més abundants i compactes a la nit. A la resta del territori predominarà el salseré o poc ennuvolat en conjunt. Si bé, també al vespre arribaran núvols alts i alguns de mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat en general. Aquests núvols estan associats a una pertorbació que ha de creuar demà dissabte d'oest a est i que pot deixar alguna precipitació feble fins a migdia a qualsevol punt. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà, però romandran alguns núvols baixos al litoral i al prelitoral, així com al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, no patirà canvis importants. Demà, amb l'arribada de la pertorbació i la nuvolositat, baixarà lleugerament, però de nou diumenge tornarà a pujar. En general, voltarà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al litoral i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de divendres d'operació sortida del cap de setmana hem de dir que tenim lentitud a la ronda de dalt en un tram d'uns 7 quilòmetres que tenim, on tenim aturades des de gairebé Sarrià fins a ben passat Roquetes, Sant Trinitat. Aturades puntuals en sentit Llobregat i en sentit Trinitat a la ronda del litoral. On hi ha problemes en aquests moments són els accessos nord, on tenim retencions al lateral de la P7, la B30, de Cerdanyola en sentit Girona i de Barberà en sentit sud. A la C-17 aturades a Parets en sentit Girona de sortida i a la C-58 punts de lentitud en sentit a Barcelona, tot just arribant al Nus de la Trinitat i de sortida amb aturades a Ripollet i a Sant Quirze. En el cas de la C-55 compta perquè en sentit Manresa hi ha aturades a Sant Vicenç de Castellet i a Castellbell i al Vilar. Això és tot. Bona tarda.
Hola, sóc en Pep Plaza. I us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua l'ofensiva de l'executiu espanyol contra les resolucions del Parlament de Catalunya. El Consell de Ministres d'aquest divendres ha tornat a demanar al Constitucional que tombi dues resolucions del Parlament. De pas, li reclama que adverteixi al govern de Quim Torra de les conseqüències fins i tot penals que pot tenir desobeir el Tribunal. David Navarro, bona tarda.
En concret, l'executiu ha demanat al Constitucional que actuï sobre les proposicions no de llei que tractaven l'autodeterminació i la desobediència civil i institucional aprovades al ple del passat 26 de setembre. La vicepresidenta Carmen Calvo ha llançat un avís al govern de Quim Torra.
La petición que hacemos hoy afecta de manera importante al Ejecutivo, en tanto en cuanto pedimos al Tribunal Constitucional que en la ejecución de su propia sentencia se aperciba y se recuerde el ámbito que puede terminar, obviamente, en el propio Código Penal de delitos en los que se pueden incurrir nada más y nada menos con situaciones que nadie quiere.
En el mateix Consell de Ministres s'ha aprovat treure Franco del Valle de los Caídos abans del 25 d'octubre. La vicepresidenta ha defugit respondre a la carta de la portaveu Meritxell Budó que li demanava la destitució del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya i ha lloat el cos policial.
Qui sí ha parlat sobre la coordinació de cossos policials ha estat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que avui s'ha reunit amb els alcaldes del Vallès Occidental. Buch ha assegurat que es va trepitjar un terreny que no pertocava, però considera que la confiança entre cossos no s'ha ressentit de les polèmiques declaracions del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
El conseller ha dit que la coordinació dels Mossos amb els altres cossos de seguretat és l'adequada davant d'una possible mobilització ciutadana i que la confiança tampoc ha baixat, tot i les discrepàncies polítiques sorgides per les de responsables de la Guàrdia Civil sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre. Escoltem el conseller d'Interior, Miquel Buch.
La relació a nivell operativa policial és una, política n'és una altra, i per tant, doncs, jo vull pensar que a nivell operatiu, estic convençut que a nivell operatiu tot la relació és més que correcta i que vellen per la seguretat de tots i cadascun dels catalans, que és l'objectiu que té qualsevol cos policial.
Per part de l'Ajuntament de Terrassa, a la reunió del Consell Comarcal hi ha assistit com a representant el regidor de Seguretat, Javier Rivero.
Un darrer apunt del Consell de Ministres. Aquest divendres s'ha aprovat el lliurament de l'actualització de les bestretes i la liquidació del finançament autonòmic.
Són 4.500 milions de les bestretes i 10.000 milions d'euros de la liquidació per a les comunitats autònomes, de les quals 2.256 milions són per Catalunya. L'executiu espanyol ha aconseguit l'aval jurídic de l'advocacia de l'Estat, tot i que el mateix organisme va considerar fa només unes setmanes que un govern en funcions no podria procedir a l'actualització de les bestretes.
En relació a la sentència del judici del procés, avui el Sindicat d'Estudiants ha convocat vaga pel proper 16, 17 i 18 d'octubre a universitats i instituts.
El sindicat ha convocat una vaga de 72 hores entre el 16 i el 18 d'octubre com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem espanyola que previsiblement es publicarà dilluns. Volen fer una gran manifestació el dijous a les 12 del migdia a Barcelona, Tarragona i Girona i una nova concentració divendres coincidint també amb la vaga general convocada per la intersindical CSC i la IAC.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Desenes d'ajuntaments catalans treballaran demà dissabte 12 d'octubre. En la majoria de casos, l'activitat es limitarà a l'equip de govern, si bé en algunes poblacions els treballadors podran decidir voluntàriament si treballen durant el Dia de la Hispanitat. En bona part dels casos, la feina es limita a tasques internes sense oferir l'atenció habitual a la ciutadania. Però hi ha consistoris que busquen altres fórmules. És el cas de l'Ajuntament de Puig-reig, al Berguedà, que ha convocat un ple ordinari per demà.
La data ha estat escollida per l'alcalde Josep Maria Altarriba i només afectarà els càrrecs electes, no els funcionaris. L'alcalde ha explicat que la potestat d'escollir el dia i l'hora és seva. Com que el ple ordinari se celebra cada primer dimarts de mes i aquest va coincidir amb la data de l'1 d'octubre, el batlle el va traslladar al dia 12. En declaracions a la xarxa, l'alcalde ha argumentat la seva decisió.
Ens sembla que el dia 12 d'octubre se celebra una cosa, un esdeveniment que no s'ha de celebrar i, per tant, des de Puig-reig entenem que no tenim res a celebrar i, per tant, els càrrecs electes fem la nostra feina com un dia normal.
Un cas similar es va viure a Badalona fa 3 anys. En aquella ocasió, el Partit Popular va presentar una denúncia que va acabar als jutjats. Finalment, però, la jutgessa que portava el cas va absoldre els 6 regidors implicats perquè va considerar que no havien comès cap delicte de desobediència.
A Amposta, l'Ajuntament del municipi ha tornat a penjar aquest matí la senyera retirada per Foment del pont penjant. El Ministeri va argumentar la seva decisió per motius de seguretat, però des del consistori s'entén la mesura com una provocació. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La senyera torna a onejar el pont penjant d'Amposta després de la decisió del Ministeri de Foment de retirar ahir la senyera del pont penjant. Aquesta decisió, segons el govern espanyol, es va prendre per mesures de seguretat. L'Ajuntament d'Amposta, però, va mostrar el seu malestar, ja que cal recordar que la senyera està protegida tant per la Constitució com per l'Estatut. Miquel Subirats, portaveu de l'equip de govern, va titllar la decisió de provocació i reclama que l'Estat tingui el mateix interès en el pont a l'hora d'arranjar l'enlluminat.
Genera una indignació molt gran, i més quan veiem que el Ministeri de Foment, en actuacions necessàries que s'ha de fer en el pont, com pugui ser l'enlluminat o repintar les baranes, no actua, però en canvi, per atacar a la nostra identitat, no dubta gens en poder fer-ho.
De tota manera, i com dèiem, la decisió de l'Ajuntament ha estat tornar a penjar aquesta senyera al pont penjant a l'entrada de la capital del Montsià.
L'Ajuntament de Tarragona votarà dijous vinent en un ple extraordinari la denegació del polèmic pla urbanístic de la Budellera. Aquest preveu la construcció d'uns 4.000 habitatges a la zona de Llevant de la ciutat. Els informes presentats apunten a l'incompliment de diverses prescripcions normatives i tècniques en els àmbits d'urbanisme, mobilitat o protecció civil. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El govern local vol denegar el projecte de la Budellera a Tarragona, on es preveu la construcció d'un nou barri amb 4.000 vivendes. La Comissió Informativa de Territori ha resolt assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al pla parcial de la Budellera i denegar l'aprovació inicial del pla, ja que no es compleixen les prescripcions reiteradament pels informes. Concretament, el pla parcial no compleix les prescripcions tècniques, de les quals la més substancial és l'absència de l'informe de carreteres, on s'ha de demostrar com es connectarà el futur sector. Escoltem el portaveu Xavier Puig, que ha volgut dissecar clara la voluntat d'aquesta decisió.
És important remarcar que aquesta denegació la fem no per criteris polítics, sinó per criteris estrictament tècnics. El que estem fent nosaltres és assumir la proposta de denegació que deriva dels informes tècnics i és la que sotmetem a consideració i a votació del Consell Plenari. Per tant, la motivació que hi trobareu i les explicacions que us donarem són només tècniques, no polítiques.
Aquesta és la quarta vegada que es vol denegar aquest pla i el govern municipal ho proposarà al Consell Plenari del 21 d'octubre. El projecte ve marcat per la negativa de veïns, ecologistes i diverses formacions polítiques per les grans dimensions de l'assentament que consideren poc ajustat a les necessitats reals de vivenda a Tarragona.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Aviació Civil i Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies de l'accident aeri que ha acabat aquesta nit amb la vida de dues persones en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven. L'aeronau va sortir de l'aeroport de Sabadell i es dirigia al de Reus, però es va estavellar al municipi de Bonastre, al Baix Penedès, per causes que encara es desconeixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Pere Sallent.
Els Mossos d'Esquadra preveuen una investigació llarga per esbrinar per què es van estavellar la tanca de Masgatell. El fet que les avionetes no tinguin caixa negra, a diferència dels avions, fa més difícil aclarir les causes. Aquest divendres al matí els agents han començat a catalogar les restes i també serà clau l'informe de comunicacions. La investigació haurà d'aclarir si hi ha hagut algun problema tècnic o altres factors. De moment, els Mossos expliquen que hi ha diverses hipòtesis obertes, com ara que es quedessin sense benzina o un problema de visibilitat que els fes pensar que sobrevolaven al mar. Les avionetes han de volar com a mínim a 1.000 peus d'alçada sobre el terreny.
Consternació a Sarrià de Ter, al Gironès, per un nou cas d'abusos sexuals. Ha estat el centre de treball especial que gestiona la Fundació Els Joncs. L'entitat ja ha acomiadat el monitor detingut per abusos a tres noies discapacitades del centre i es personarà com a acusació particular.
Des de l'ENS, que gestiona el Centre Especial de Treball de Sarrià de Ter, on s'haurien produït els abusos, asseguren que quan van tenir coneixement dels fets van activar el protocol d'actuació per aquests casos i que han obert una investigació interna. L'advocat de la Fundació, Joan Benítez, ha explicat que les tres noies tenen entre 20 i 30 anys i que creuen que no hi hauria més víctimes. El cas es va destapar aquest diumenge arran de la denúncia de les famílies. L'home, que feia uns 9 anys que hi treballava, va passar a disposició judicial dimecres i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per tres delictes d'agressió sexual.
La policia local s'ha personat al local La Xesca, a Sant Cugat del Vallès, per demanar el seu desallotjament. Fins a l'edifici s'han traslladat dues patrulles que, després de l'avís verbal, han marxat. Una vintena de persones s'han concentrat al moment, tant davant com dins del casal de joves ocupats, fent pressió per evitar la desocupació, que finalment no s'ha portat a terme aquest divendres. Cugat.cat, Clara Bardagí, bona tarda.
Bona tarda. La Xesca tenia vist que havia de desallotjar pel seu propi peu l'edifici ocupat a l'avinguda de Cerdanyola a tot estirar aquest divendres. Segons fonts municipals, una vegada entregat aquest dimecres el decret d'alcaldia que conté aquesta ordre, els ocupants de l'immoble tenien 48 hores per marxar. Si això no passava, l'Ajuntament de Sant Cugat portaria el decret a instàncies judicials i serà el jutge qui determini una data perquè el casal jove abandoni l'edifici, si cal, amb la intervenció de la policia judicial. Aquest divendres la Xesca no ha desallotjat l'edifici, per tant, es posarà en marxa la maquinària judicial que ja els va informar l'Ajuntament. El col·lectiu jove ha convocat per al dia del desallotjament definitiu una concentració a la plaça d'Octavià a les 7 de la tarda. La Xesca utilitza des de fa més de 3 anys els baixos de l'edifici per dur a terme les seves activitats. Per tant, l'espai no està ocupat permanentment, tot i que des d'aquest divendres es pretén tenir persones sempre dins de l'immoble.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La setena edició de la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica farà 250 activitats per tot Catalunya. Del 19 al 27 d'octubre es duran a terme visites guiades, tastos de productes i tallers diversos. La intenció és fer conèixer la producció ecològica als consumidors. Aquest matí s'ha presentat a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha reconegut que els governs no han fet gairebé res per lluitar contra l'emergència climàtica i considera que la Setmana Bio és una bona ocasió per conscienciar tothom de la importància de la sostenibilitat.
N'hi ha molts que s'omplen la boca i parlen de nova política. Nova política, no sé, no és portar cua o ser més hippie o... No, nova política és parlar més clar i, sobretot, que allò que ets ho tiris endavant. Tots i totes fa molt temps que sentim a parlar de sostenibilitat, de canvi climàtic i dels perills i de les amenaces, i no hem fet prou. De fet, m'atreveixo a dir que hem fet molt poc. I ara tenim una oportunitat.
Totes les activitats de la setmana es poden consultar a setmanabio.cat.
Al Baix Empordà, l'Ajuntament de Verges ha aconseguit que 10 municipis propers que utilitzen els serveis educatius de l'escola Institut facin una aportació econòmica per millorar les condicions en què es troba l'edifici. Tot després de que el consistori vergelietà assegurés que el centre hauria de tancar els dies de tramuntana. Recordem que els veïns d'aquest municipi fa temps que reclamen educació la necessitat de construir una nova escola. Costa Brava Televisió, Jessica Martí.
L'Ajuntament de Verges ha aconseguit que els 10 ajuntaments del seu entorn que utilitzen els serveis educatius de l'Institut Escola Francesc Cambó facin una aportació econòmica per alumne que ajudi el consistori vergelità a pagar les despeses que genera el centre educatiu. L'Ajuntament assumeix totes les despeses de l'escola i això els suposa una partida important del pressupost municipal. Fa uns dies es van reunir amb representants dels 10 ajuntaments que utilitzen l'Escola de Verges per demanar col·laboració econòmica. De la reunió en van sortir satisfets i amb un conveni en el que cada ajuntament farà una aportació per alumne. Noé Castillo és regidora d'Ensenyament.
Trobar un conveni en què algunes despeses siguin compartides, com no despeses de manteniment, que entenem que l'edifici és nostre, i el manteniment de l'edifici físic sí que ens pertoca, però calefacció, llum, coses així, els altres ajuntaments poguessin aportar un tant per alumne i any, doncs ens aniria molt bé perquè podríem fer més inversions.
Verges destina entre 80 i 85.000 euros a l'escola. Amb les aportacions dels altres ajuntaments podran reduir la partida a 60.000 euros.
La policia local de Solsona engega una campanya de conscienciació per fomentar el civisme a la ciutat. Sota el lema "Ni dos minuts" es pretén castigar els cotxes mal aparcats pujant-ne una foto a les xarxes socials. Solsona FM, Roser Clotet.
Serà una acció comunicativa eminentment visual que es podrà veure a les xarxes socials de l'Ajuntament. Consistirà en la publicació d'imatges de vehicles mal estacionats, damunt de passos de vianants o illetes, en veïns voreres, en zones de càrrega i descàrrega, o en places reservades per persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. La policia local constata que sovint l'excusa que esgrimeixen els conductors i infractors és que tan sols estan mal aparcats durant dos minuts. En aquest període de temps, però, recorden que es pot produir un atropellament o una col·lisió entre vehicles per manca de visibilitat o obstaculització del pas. Ho apunta l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, que també és el responsable de la regidoria de governació.
No hi pot haver excuses per a l'incompliment de la normativa de convivència ciutadana i, per tant, que tothom ha de ser conscient de que les determinades actituds poden originar problemes a d'altres persones i que no s'hi val ni que per un moment tu no pots posar en risc a altres persones o provocar doncs, a situacions que molestin a la resta de ciutadans.
Durant el 2018, la policia local de Solsona va realitzar prop d'un miler de serveis relacionats amb disciplina viària, guals i estacionaments i va interposar més de 1.200 denúncies de trànsit per males praxis d'estacionament.
En cultura, a Montblanc ho tenen tot a punt per la 12a edició del Clicània. La fira de les populars figuretes de Playmobil s'ha convertit en un dels esdeveniments de més afluència de públic a la capital de la Conca del Barberà. Enguany, el seguici popular en format clic en serà el gran atractiu. El festival arrenca aquest dissabte, 12 d'octubre, i s'allargarà durant dos caps de setmana. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
La sala de les Corts Catalanes acull una exposició amb tots els elements del seguici popular de la vila a escala clic. Es tracta d'un passeig amb 15 diorames per les actuacions de Festa Major i Sant Maties elaborat per José Miquel Luaces i Marc Parés, amb col·laboració d'Àlex Sala. Cada diorama, a més, es complementa amb dades de cada element del seguici i amb fotografies il·lustratives del mateix. El protagonisme del seguici es complementa amb dos tallers que tindran lloc a la sala polivalent del claustre de Sant Francesc. Pinta i dona vida als elements del seguici, l'àliga i el drac, i construeix la cucafera. Són els noms d'aquests tallers. Escoltem a Natàlia Moruno, tècnica de turisme.
És un festival que intenta evolucionar any rere any i més actualment que hi ha molta competència en aquest sector de les fires i els festivals de Playmobil. El que intentem és crear propostes noves a totes les edicions. Enguany s'ha centrat en el seguici, en el folklore montblanquí.
A Clicària hi participaran 6 botigues que garanteixen al públic que es puguin trobar novetats, producte descatalogat, complements i gadgets.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Força Lleida busca avui la tercera victòria consecutiva.
Els de la Terra Ferma han guanyat les dues primeres jornades a l'Alep Or i visiten a 9:45 la pista del Castellà, que encara no ha estat capaç de guanyar. Jorge Serna no podrà comptar amb el jugador senegalès Ablaye Mbaye lesionat.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Pols oposats els que se citen aquest divendres a Castelló. Per una banda, un equip, l'ICG Força Lleida, que ha començat la temporada d'una forma més que correcta i és que suma dues victòries en els dos partits que s'han disputat. En conseqüència, i així ho explicava l'entrenador des de la capital del Segrià, Jorge Serna, la setmana ha transcorregut amb l'alegria com a protagonista.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana muy buena de trabajo, reforzados por la victoria de contra Almansa y bueno, pues muy positivos de cara al trabajo diario, ¿no? Con mucho respeto pensando ya en Castellón, Castellón viene, bueno, de dos derrotas en las dos primeras jornadas, pero sabemos que, bueno, nos conocemos bien desde hace años.
Amb l'única baixa confirmada de Blai en Vallelí, se Forcida s'enfronta aquest mateix divendres a 8:45 del vespre amb el Tau Castelló.
També en bàsquet, avui comença la jornada a Copa Catalunya.
En categoria masculina, la tercera jornada té avui un aperitiu amb el partit entre el Centre Catòlic de l'Hospitalet i l'Almeda de Cornellà, a partir de 9:45. En una jornada en què a les televisions locals i a Xala es podrà veure demà dissabte a les 6 de la tarda l'enfrontament entre l'Artés i el Reus Ploms, mentre que en streaming es podran seguir els enfrontaments entre el Tàrrega, el Castellbisbal i el Mollet Badalona.
El primer derbi català a la Lliga d'Hoquei Gel es juga demà amb un Barça líder i un Puigcerdà quart.
El Club Gel Puigcerdà visitarà el Palau de Gel per enfrontar-se a un Barça Hoquei Gel. Els de Marcus Fajardo estan signant el millor inici de Lliga dels últims 10 anys i s'han situat líders del campionat després de 3 victòries en 3 jornades. Per contra, els ceretans de Salva Barnola hi arriben després de perdre la pista del Majadahonda i són quarts amb 3 punts. Escoltem Barnola.
El darrer any ens ha anat bé, no? Però és una pista que sempre ens ha costat bastant, més que res per tot, i per la calor, per el gel. Aquesta setmana venim de tocar 2 dies de gel a Font-Romeu. Ens ha fet molt difícil mantindre el nivell, però bueno, les ganes estan allà. Intentarem treure algo positiu. No se'n passa res més que el pel cap d'intentar guanyar i fer la sorpresa.
Ara en vol un Fraiking Granollers amb urgències, rep avui el Benidorm.
Els d'Antonio Rama travessen una situació complicada després de sumar només 3 punts en els 5 partits jugats fins ara a la Sobal. Els granollerins rebran a partir de 9:15 el Benidorm, equip que té un punt més a la classificació.
I en hoquei patins, avui el Caldes visita el Palau Blaugrana.
Els vallesans han guanyat un dels 3 partits jugats, mentre que els blaugranes 2. El partit començarà a les 9 de la nit. En una jornada en què destaquen també els enfrontaments entre l'Igualada segon amb 3 victòries que rebrà un Vic que és cuer i que encara no ha puntuat.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Pere Sanz a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc al Parc del Montnegre i el Corredor. A partir de 11:15 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Connectem amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre. Mira.
Ens ho expliquen els companys del 9FM, Isaac Moreno. Endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
En les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a ràdio.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Això ens deia Caterina Albert ara fa 100 anys.
Hola, Judit, què ens portes avui?
Mira, avui he triat dites que parlen de gent que no hi toca gaire.
Ah, com aquell que no gira pas rodó?
Exacte, sí, o aquell d'allà. Està ben tocat del bolet.
I l'altre, que està com una campana.
Un que deia molt a casa. Li falta una feixina.
A casa, mira, a casa ho deien diferent. Recordo que es deia... En aquest li falta una cuita.
No havia sentit a dir allò de... En tal no hi és tot?
I tant, si ho havia sentit. I aquell que en balla més que no en toquen?
Un de bonic. El beneitor d'en Xirau mai no sap de què se les au.
En sé un de molt llarg que, mira, diu... El tió de Sant Celoni diu que mai no el va temptar cap dona ni cap dimoni. Més també cal dir, bebot, que el públic no hi era tot.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol demana al Tribunal Constitucional que adverteixi al president Quim Torra de les possibles conseqüències penals de la desobediència a les resolucions judicials. Montse Manent.
Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres, que també demanarà al Constitucional que tombi dues resolucions del Parlament. La vicepresidenta Carmen Calvo ha avisat de les possibles conseqüències penals de desobeir el Tribunal.
Los dos incidentes abarcan lo que es recurrible. Desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días, y en ese sentido hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o algún acto jurídico que tenga que ser recurrible.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que la confiança entre cossos no s'ha ressentit de les polèmiques declaracions del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Buch, avui s'ha reunit amb els alcaldes del Vallès Occidental, ha assegurat que estan preparats per una possible mobilització ciutadana.
Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
El conseller ha dit que la coordinació dels Mossos amb els altres cossos de seguretat és l'adequada davant d'una possible mobilització ciutadana i que la confiança tampoc ha baixat, tot i les discrepàncies polítiques sorgides per les declaracions de responsables de la Guàrdia Civil sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre.
La relació a nivell operativa policial és una, política n'és una altra, i per tant, doncs, jo vull pensar que a nivell operatiu, estic convençut que a nivell operatiu tota la relació és més que correcta.
Desenes d'ajuntaments catalans treballaran demà dissabte, 12 d'octubre. En bona part dels casos, la feina es limita a tasques internes sense oferir l'atenció habitual a la ciutadania.
És el cas de l'Ajuntament de Porreig, al Berguedà, que ha convocat un ple ordinari per demà. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Josep Maria Altarriba ha argumentat la seva decisió.
Ens sembla que el dia 12 d'octubre se celebra un esdeveniment que no s'ha de celebrar. I, per tant, des de Porreig entenem que no tenim res a celebrar i, per tant, els càrrecs electes fem la nostra feina com un dia normal.
L'Ajuntament de Tarragona votarà dijous vinent en un ple extraordinari la denegació del polèmic pla urbanístic de la Budellera.
Aquest preveu la construcció d'uns 4.000 habitatges a la zona de Llevant de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El govern local vol denegar el projecte de la Budellera a Tarragona, on es preveu la construcció d'un nou barri amb 4.000 vivendes. La Comissió Informativa de Territori ha resolt assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al pla parcial de la Budellera i denegar l'aprovació inicial del pla, ja que no es compleixen les prescripcions assenyalades reiteradament pels informes. Concretament, el pla parcial no compleix les prescripcions tècniques.
En cultura, Montblanc arrenca la 12a edició del Clicania. La fira de figuretes de Playmobil s'ha convertit en un dels esdeveniments amb més afluència de públic a la capital de la Conca del Barberà.
Enguany el seguici popular en format clic gran atractiu. El festival arrenca aquest dissabte 12 d'octubre i s'allargarà durant 2 caps de setmana.
Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
La sala de les Corts Catalanes acull una exposició amb tots els elements del seguici popular de la vila a escala clic. Es tracta d'un passeig amb 15 diorames per les actuacions de Festa Major i Sant Maties elaborat per José Miquel Luaces i Marc Parés, amb col·laboració d'Àlex Sala. Cada diorama, a més, es complementa amb dades de cada element del seguici i amb fotografies il·lustratives del mateix.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel roman ennuvolat al litoral i al prelitoral per núvols baixos que no acabaran de marxar. Al vespre augmentaran i seran més abundants i compactes a la nit. A la resta del territori predominarà el salseré o poc ennuvolat en conjunt. Si bé, també al vespre arribaran núvols alts i alguns de mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat en general. Aquests núvols estan associats a una pertorbació que ha de creuar demà dissabte d'oest a est i que pot deixar alguna precipitació feble fins a migdia, a qualsevol punt. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà, però romandran alguns núvols baixos al litoral i al prelitoral, així com al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, no patirà canvis importants. Demà, amb l'arribada de la pertorbació i la nuvolositat, baixarà lleugerament. Però de nou, diumenge, tornarà a pujar. En general, voltarà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al litoral i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquesta tarda de divendres, operació sortida del cap de setmana, hem de dir que la situació viària a aquestes hores és millor que entre setmana, tot i que en aquests moments encara hi ha retencions, per exemple, a la B10, la ronda del litoral, en sentit de Llobregat, tenim aturades entre Prim i havent passat la Barceloneta, en el cas de la B30, els accessos nord, encara alguna retenció a Barberà cap a l'enllaç amb la C58, autopista del Vallès que s'hi presenta aturades de sortides en Quirze i a Ripollet en sentit nord i a Montcada just arribant al Nus de la Trinitat. Compte, perquè ens comuniquen també certes retencions a la C55, a Castellbell i el Vilar, i a Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa. Això és tot. Bona tarda i bon cap de setmana.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són miles de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Consell de Ministres torna a demanar al Constitucional que tombi dues resolucions del Parlament. De pas, li reclama que adverteixi al govern de Quim Torra de les conseqüències fins i tot penals que pot tenir desobeir el Tribunal. David Navarro, bona tarda.
En concret, l'executiu ha demanat al Constitucional que actuï sobre les proposicions no de llei que tractaven l'autodeterminació i la desobediència civil i institucional aprovades al ple del passat 26 de setembre. La vicepresidenta Carmen Calvo ha llançat un avís al govern de Quim Torra.
La petición que hacemos hoy afecta de manera importante al Ejecutivo, en tanto en cuanto pedimos al Tribunal Constitucional que en la ejecución de su propia sentencia se aperciba y se recuerde el ámbito que puede terminar, obviamente, en el propio Código Penal de delitos en los que se pueden incurrir nada más y nada menos con situaciones que nadie quiere.
En el mateix Consell de Ministres s'ha aprovat treure Franco del Valle de los Caídos abans del 25 d'octubre. La vicepresidenta ha defugit respondre a la carta de la portaveu Meritxell Budó, que li demanava la destitució del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya i ha lloat el cos policial.
Qui sí ha parlat sobre la coordinació de cossos policials ha estat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que avui s'ha reunit amb els alcaldes del Vallès Occidental. Buch ha assegurat que es va trepitjar un terreny que no pertocava, però considera que la confiança entre cossos no s'ha ressentit de les polèmiques declaracions del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
El conseller ha dit que la coordinació dels Mossos amb els altres cossos de seguretat és l'adequada davant d'una possible mobilització ciutadana i que la confiança tampoc ha baixat, tot i les discrepàncies polítiques sorgides per les declaracions de responsables de la Guàrdia Civil sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre. Escoltem el conseller d'Interior, Miquel Buch.
La relació a nivell operativa policial és una i que n'és una altra, i per tant, doncs, jo vull pensar que a nivell operatiu, estic convençut que a nivell operatiu tota la relació és més que correcta i que vetlla amb la seguretat de tots i cadascun dels catalans, que és l'objectiu que té qualsevol cos policial.
Per part de l'Ajuntament de Terrassa, a la reunió del Consell Comarcal hi ha assistit com a representant el regidor de Seguretat, Javier Rivero.
Un darrer apunt del Consell de Ministres. Aquest divendres s'ha aprovat el lliurament de l'actualització de les bestretes i la liquidació del finançament autonòmic.
Són 4.500 milions d'euros de les bestretes i 10.000 milions d'euros de la liquidació per a les comunitats autònomes, dels quals 2.256 milions són per Catalunya. L'executiu espanyol ha aconseguit l'aval jurídic de l'advocacia de l'Estat, tot i que el mateix organisme va considerar fa només unes setmanes que un govern en funcions no podria procedir a l'actualització de les bestretes.
Al voltant del procés, un membre del CDR anirà finalment a judici acusat de lesionar un mosso d'esquadra. Suposadament hauria empantat la gent durant el tall de l'A2 a Tàrrega amb motiu de la vaga del 21F.
En canvi, el jutjat d'instrucció número 2 de Cervera ha arxivat la causa contra uns altres 5 membres del CDR que també van participar en aquesta proposta. Se'ls investiga pels presumptes delictes de coacció, desordres públics, lesions, danys i contra el dret dels treballadors. El jutge l'ha acabat arxivant després que no hagin quedat demostrats aquests delictes.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Desenes d'ajuntaments catalans treballaran demà dissabte, 12 d'octubre. En la majoria de casos, l'activitat es limitarà a l'equip de govern, si bé en algunes poblacions els treballadors podran decidir voluntàriament si treballen durant el Dia de la Hispanitat. En bona part dels casos, la feina es limita a tasques internes sense oferir l'atenció habitual a la ciutadania, però hi ha consistoris que busquen altres fórmules. És el cas de l'Ajuntament de Porreig, al Berguedà, que ha convocat un ple ordinari per demà.
La data ha estat escollida per l'alcalde Josep Maria Altarriba i només afectarà els càrrecs electes, no els funcionaris. L'alcalde ha explicat que la potestat d'escollir el dia i l'hora és seva. Com que el ple ordinari se celebra cada primer dimarts de mes i aquest va coincidir amb la data de l'1 d'octubre, el batlle el va traslladar al dia 12. En declaracions a la xarxa, l'alcalde ha argumentat la seva decisió.
Ens sembla que el dia 12 d'octubre se celebra una cosa, un esdeveniment que no s'ha de celebrar i, per tant, des de Porreig entenem que no tenim res a celebrar i, per tant, els càrrecs electes fem la nostra feina com un dia normal.
Un cas similar es va viure a Badalona fa 3 anys. En aquella ocasió, el Partit Popular va presentar una denúncia que va acabar als jutjats. Finalment, però, la jutgessa que portava el cas va absoldre els 6 regidors implicats perquè va considerar que no havien comès cap delicte de desobediència.
A Amposta, l'Ajuntament del municipi ha tornat a penjar aquest matí la senyera retirada per Foment del pont penjant. El Ministeri va argumentar la seva decisió per motius de seguretat, però des del consistori s'entén la mesura com una provocació. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La senyera torna a onejar el pont penjant d'Amposta després de la decisió del Ministeri de Foment de retirar ahir la senyera del pont penjant. Aquesta decisió, segons el govern espanyol, es va prendre per mesures de seguretat. L'Ajuntament d'Amposta, però, va mostrar el seu malestar, ja que cal recordar que la senyera està protegida tant per la Constitució com per l'Estatut. Miquel Subirats, portaveu de l'equip de govern, va titllar la decisió de provocació i reclama que l'Estat tingui el mateix interès en el pont a l'hora d'arranjar l'enlluminat.
Genera una indignació molt gran, i més quan veiem que el Ministeri de Foment, en actuacions necessàries que s'ha de fer en el pont, com pugui ser l'enlluminat o repintar les baranes, no actua, però en canvi, per atacar a la nostra identitat, no dubta gens en poder fer-ho.
De tota manera, i com dèiem, la decisió de l'Ajuntament ha estat tornar a penjar aquesta senyera al pont penjant a l'entrada de la capital del Montsià.
I l'Ajuntament de Tarragona votarà dijous vinent en un ple extraordinari la denegació del polèmic pla urbanístic de la Budellera. Aquest preveu la construcció d'uns 4.000 habitatges a la zona de Llevant de la ciutat. Els informes presentats apunten a l'incompliment de diverses prescripcions normatives i tècniques en els àmbits d'urbanisme, mobilitat o protecció civil. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El govern local vol denegar el projecte de la Budellera a Tarragona, on es preveu la construcció d'un nou barri amb 4.000 vivendes. La Comissió Informativa de Territori ha resolt assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al pla parcial de la Budellera i denegar l'aprovació inicial del pla, ja que no es compleixen les prescripcions assenyalades reiteradament pels informes. Concretament, el pla parcial no compleix les prescripcions tècniques, de les quals la més substancial és l'absència de l'informe de carreteres, on s'ha de demostrar com es connectarà el futur sector. Escolteu Xavier Puig, que ha volgut dissenyar clara la voluntat d'aquesta decisió.
És important remarcar que aquesta denegació la fem no per criteris polítics, sinó per criteris estrictament tècnics. El que estem fent nosaltres és assumir la proposta de denegació que deriva dels informes tècnics i és la que sotmetem a consideració i a votació del Consell Plenari. Per tant, la motivació que hi trobareu i les explicacions que us donarem són només tècniques, no polítiques.
Aquesta és la quarta vegada que es vol denegar aquest pla i el govern municipal ho proposarà al Consell Plenari del 21 d'octubre. El projecte ve marcat per la negativa de veïns, ecologistes i diverses formacions polítiques per les grans dimensions de l'assentament que consideren poc ajustat a les necessitats reals de vivenda a Tarragona.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Aviació Civil i Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies de l'accident aeri que ha acabat aquesta nit amb la vida de dues persones en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven. L'aeronau va sortir de l'aeroport de Sabadell i es dirigia al de Reus, però es va estavellar al municipi de Bonastre, al Baix Penedès, per causes que encara es desconeixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Pere Sallent.
Els Mossos d'Esquadra preveuen una investigació llarga per esbrinar per què es van estavellar la tanca de Masgatell. El fet que les avionetes no tinguin caixa negra, a diferència dels avions, fa més difícil aclarir les causes. Aquest divendres al matí els agents han començat a catalogar les restes i també serà clau l'informe de comunicacions. La investigació haurà d'aclarir si hi ha hagut algun problema tècnic o altres factors. De moment, els Mossos expliquen que hi ha diverses hipòtesis obertes, com ara que es quedessin sense benzina o un problema de visibilitat que els fes pensar que sobre volaven al mar. Les avionetes han de volar com a mínim a 1.000 peus d'alçada sobre el terreny.
Consternació a Sarrià de Ter, al Gironès, per un nou cas d'abusos sexuals. Ha estat el centre de treball especial que gestiona la Fundació Els Joncs. L'entitat ja ha acomiadat el monitor detingut per abusos a tres noies discapacitades del centre i es personarà com a acusació particular.
Des de l'ENS, que gestiona el centre especial de treball de Sarrià de Ter, on s'haurien produït els abusos, asseguren que quan van tenir coneixement dels fets van activar el protocol d'actuació per a aquests casos i que han obert una investigació interna. L'advocat de la Fundació, Joan Benítez, ha explicat que les tres noies tenen entre 20 i 30 anys i que creuen que no hi hauria més víctimes. El cas es va destapar aquest diumenge arran de la denúncia de les famílies. L'home, que feia uns 9 anys que hi treballava, va passar a disposició judicial dimecres i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per tres delictes d'agressió sexual.
A Olot, l'Hospital Comarcal incorporarà durant les properes setmanes 5 nous professionals provinents del sud de Sud-amèrica al servei d'urgències. Les incorporacions han de pal·liar part del dèficit de professionals en aquest departament, tot i que des del centre ja es veuen insuficients. I és que la manca de tècnics sanitaris a Catalunya està obligant els hospitals catalans a buscar mà d'obra experta a l'estranger. Olot Televisió, Judit Lechón.
Ens falten professionals sanitaris, especialment metges. No en trobem.
Aquestes són declaracions del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa després de la moció presentada per la CUP enfront les mancances del servei d'urgències del centre. La manca de professionals a Catalunya ha fet que l'hospital hagi hagut de buscar tècnics sanitaris a Sud-amèrica.
Tots els hospitals de Girona, de les comarques de Girona, estem en contacte amb la FUEC a través de les seves estructures que tenen també a l'altre costat perquè ens ajudin per poder fer captació en origen. Perquè tampoc és fàcil.
En són 5 els metges contractats que està previst que s'incorporin durant les properes setmanes al servei d'urgències del centre. Però tot i així, l'hospital creu que encara no en són suficients, ja que la situació actual, segons les pròpies paraules del gerent del centre, és tensa i és necessari un replantejament del model instaurat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La setena edició de la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica farà 250 activitats per tot Catalunya. Del 19 al 27 d'octubre es duran a terme visites guiades, tastos de productes i tallers diversos. La intenció és fer conèixer la producció ecològica als consumidors. Aquest matí s'ha presentat a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha reconegut que els governs no han fet gairebé res per lluitar contra l'emergència climàtica i considera que la Setmana Bio és una bona ocasió per conscienciar tothom de la importància de la sostenibilitat.
N'hi ha molts que s'omplen la boca i parlen de nova política. Nova política, no sé, no és portar cua o ser més hippie o... No, nova política és parlar més clar i, sobretot, que allò que et compromets ho tiris endavant. Tots i totes fa molt temps que sentim a parlar de sostenibilitat, de canvi climàtic i dels perills i de les amenaces, i no hem fet prou. De fet, m'atreveixo a dir que hem fet molt poc. I ara tenim una oportunitat.
Totes les activitats de la setmana es poden consultar a setmanabio.cat.
Al Baix Empordà, l'Ajuntament de Verges ha aconseguit que 10 municipis propers que utilitzen els serveis educatius de l'escola Institut facin una aportació econòmica per millorar les condicions en què es troba l'edifici. Tot després que el consistori vergelità assegurés que el centre hauria de tancar els dies de tramuntana. Recordem que els veïns d'aquest municipi fa temps que reclamen educació la necessitat de construir una nova escola. Costa Brava Televisió, Jessica Martí.
L'Ajuntament de Verges ha aconseguit que els 10 ajuntaments del seu entorn que utilitzen els serveis educatius de l'Institut Escola Francesc Cambó facin una aportació econòmica per alumne que ajudi el consistori vergelità a pagar les despeses que genera el centre educatiu. L'Ajuntament assumeix totes les despeses de l'escola i això els suposa una partida important del pressupost municipal. Fa uns dies es van reunir amb representants dels 10 ajuntaments que utilitzen l'escola de Verges per demanar col·laboració econòmica. De la reunió en van sortir satisfets i amb un conveni en el que cada ajuntament farà una aportació per alumne. Noé Castillo és regidora d'ensenyament.
Trobar un conveni en què algunes despeses siguin compartides, com no despeses de manteniment, que entenem que l'edifici és nostre, i el manteniment de l'edifici físic sí que ens pertoca, però calefacció, llum, coses així, els altres ajuntaments poguessin aportar un tant per alumne i any, doncs ens aniria molt bé perquè podríem fer més inversions.
Verges destina entre 80 i 85.000 euros a l'escola. Amb les aportacions dels altres ajuntaments podran reduir la partida a 60.000 euros.
En cultura, a Montblanc ho tenen tot a punt per la 12a edició del Clicània. La fira de les populars figuretes de Playmobil s'ha convertit en un dels esdeveniments de més afluència de públic a la capital de la Conca de Barberà. Enguany, el seguici popular en format clic en serà el gran atractiu. El festival arrenca aquest dissabte, 12 d'octubre, i s'allargarà durant dos caps de setmana. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
La sala de les Corts Catalanes acull una exposició amb tots els elements del seguici popular de la vila a escala clic. Es tracta d'un passeig amb 15 diorames per les actuacions de Festa Major i Sant Maties elaborat per José Miquel Luaces i Marc Parés, amb col·laboració d'Àlex Sala. Cada diorama, a més, es complementa amb dades de cada element del seguici i amb fotografies il·lustratives del mateix. El protagonisme del seguici es complementa amb dos tallers que tindran lloc a la sala polivalent del claustre de Sant Francesc. Pinta i dona vida als elements del seguici, l'àliga i el drac, i construeix la cucafera. Són els noms d'aquests tallers. Escoltem a Natàlia Moruno, tècnica de turisme.
És un festival que intenta evolucionar any rere any i més actualment que hi ha molta competència en aquest sector de les fires i els festivals de Playmobil. El que intentem és crear propostes noves a totes les edicions. Enguany s'ha centrat en el seguici, en el folklore montblanquí.
A Clicària hi participaran 6 botigues que garanteixen al públic que es puguin trobar novetats, productes descatalogats, complements i gadgets.
I en marxa la 22a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. El certamen pretén apropar la cultura d'arrel popular al públic amb una gran quantitat de propostes que passen per totes les arts escèniques, dividides en 3 eixos principals: la música folk, les arts de carrer, com la dansa i el circ, i la cultura popular. Manresa viurà a tallers per aprendre balls tradicionals, com ara la polca xinata. Ràdio Sallent, Olga Gili, explica'ns.
La polca xinata és una dansa tradicional de Boronya que es troba en perill d'extinció. Fins fa poc només la sabien ballar fins a 4 persones a tot el món. Ara el seu creador, l'italià Alessandro Sicaroni, s'ha proposat salvar-la i per fer-ho l'ensenya a ballar. Amb aquesta finalitat ha vingut fins a Manresa amb 2 ballarins del seu equip que impartiran tallers de 2 hores a tot aquell que n'estigui interessat. Es tracta d'un dels tallers participatius que proposa la 22a Fira Mediterrània de Manresa, que un cop més aposta per mostrar al públic la cultura d'arrel tradicional des d'una premissa actual. El resultat final es podrà veure el cap de setmana al pati del Cursal. Una altra de les propostes de la Mediterrània d'enguany és el projecte Explica Dansa. Es tracta d'un laboratori de recerca que busca explicar la dansa a través d'una conferència ballada. Hi participaran fins a 117 companyies. Entre els espectacles que s'hi presenten, 26 són estrenes.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En handbol, Montfrai Quim Granollers amb urgències rep avui el Benidorm.
Els d'Antonio Rama travessen una situació complicada després de sumar només 3 punts en els 5 partits jugats fins ara a la Sobal. Els granollerins rebran a partir de 8:45 el Benidorm, equip que té un punt més a la classificació.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Partit molt complicat, ja que el Benidorm sempre ha posat contra les cordes el Fraikin, si bé el conjunt alacantí mai ha puntuat a la pista vallesana. El Granollers ve de perdre, recordem-ho, la pista del derbi català però ha tingut una setmana llarga per reposar, per agafar forces i continuar evolucionant tàcticament l'equip. Veurem si homes com Drasko Nenadić, que té menys rodatge, comença a agafar més importància en el sistema d'Antonio Rama. Pel que fa al Benidorm, també arriba amb tots els disponibles i homes de gran record per l'afició vallesana, com ara Álvaro Cabanas o Gonzalo Porras, tot i que el pivot es va lesionar el genoll ara fa un mes i es perdrà el que queda de temporada. El club alacantí, per cert, ha incorporat a Luis Manuel Lorasque per suplir la baixa de Porras. La victòria, com deia, és imprescindible si el genollers vol marxar de la part baixa de la taula i es vol apropar a les posicions habituals en aquestes últimes 6 temporades. El partit, com dèiem, avui a 8:45 del vespre al Palau d'Esports de Granollers xiularà la parella Ausàs Busquets, Florenza Virgili.
En hoquei patins, avui el Caldes visita el Palau Blaugrana.
Els vallesans han guanyat un dels 3 partits jugats, mentre que els blaugranes, 2. El partit començarà a les 9 de la nit, en una jornada en què destaquen també els enfrontaments entre l'Igualada, segon amb 3 victòries, que rebrà un Vic que és cuer i que encara no ha puntuat. També atenció especial al partit entre el Noia i el Taradell, tots dos amb una victòria i 2 derrotes.
En bàsquet, el Força Lleida busca avui la tercera victòria consecutiva.
Els de la Terra Ferma han guanyat les 2 primeres jornades de l'Alep Or i visiten a 8:45 la pista del Castelló, que encara no ha estat capaç de guanyar. Jorge Serna no podrà comptar amb el jugador senegalès Ablaye Mbaye lesionat.
En futbol, a segona B, el Llagostera Sabadell de demà marca la jornada.
Gironins i vallesans estan separats per només un punt i tots dos se situen ben a prop de la zona de play-off d'ascens. El partit es jugarà a les 6 de la tarda al municipal de Llagostera. El jugador del Sabadell, Boris Garros, lamenta les condicions del camp gironí.
És el que té la segona B, no? Que tens estadis tan macos com el nostre, com el Rico Pérez, i després has d'anar a jugar a camps d'herba artificial, petits, però bueno, així és la Lliga, ens intentarem adaptar. Tenim jugadors per competir en qualsevol camp, una plantilla molt competitiva, i els 11 que tregui el míster segur que ho faran bé.
A la mateixa hora el Barça B rebrà l'Orihuela i el Nàstic visitarà el camp del València Mestalla, un rival directe en la lluita per fugir de la part baixa. Ja diumenge es completarà la jornada amb el derbi Lleida-Prat, l'enfrontament entre l'Olot i l'Espanyol B, el Cornellà, que rebrà el Villarreal B, mentre que el Badalona, en el debut de Manolo González a la banqueta, buscarà la primera victòria al camp de la Nucia.
El primer derbi català a la Lliga d'Hockey Gel es juga demà amb un Barça líder i un Puigcerdà quart.
El Club Gel Puigcerdà visitarà el Palau de Gel per enfrontar-se a un Barça Hockey Gel. Els de Marcus Fajardo estan signant el millor inici de Lliga dels últims 10 anys i s'han situat líders del campionat després de 3 victòries en 3 jornades.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Pere Sanz a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de música de cambra de l'Auditori.
El 16 d'octubre serà la primera cita, el debut a Barcelona del Bedoble Ensemble, amb músics de l'orquestra del Festival de Lucerna, fundada per Claudio Abado, que interpretarà els quintets de vent amb piano de Mozart i Beethoven.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat. Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Badalona és una de les ciutats més grans de Catalunya i organitza un dels festivals de cinema més veterans de casa nostra. Però per parlar-ne hem de fer servir un diminutiu. El Filmets és el festival de referència pel que fa a curtmetratges, un cinema de curta durada i moltes possibilitats. Aquest mes d'octubre celebra l'edició número 45 i ho fa amb el Regne Unit com a país convidat. Els súbdits més cinèfils de Sa Majestat la Reina es deixaran notar a Badalona amb una sessió on es projectaran curtmetratges de 3 directors britànics de cinema ben coneguts: Alfred Hitchcock, Ridley Scott i Sally Potter. els curtmetratges tenen la seva edat, també podrem veure les últimes creacions de l'altra banda del canal, projecció dels curtmetratges guanyadors a l'última edició dels Premis BAFTA. A més, aquesta connexió de Badalona amb el Regne Unit també aportarà una sessió de curtmetratges de temàtica LGBTI. El festival arrenca divendres 18 amb la projecció del documental Lesbos, una illa que espera sobre la crisi dels refugiats al Mediterrani, i culminarà el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre amb el repartiment de premis i les projeccions dels curtmetratges guanyadors d'enguany. 45a edició del Filmets, Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona. Més informació al web del festival, festivalfilmets.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.